Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda i moltes gràcies per fer-nos costat en aquesta primera passa del Tot anirà bé de Ràdio Estel. És dimecres, és 20 d'abril i la mascareta no ha passat a la història del tot, però em permetran que comenci el programa celebrant el fet que per fi hem vist la cara del cambrer que ens ha portat aquest matí al cafè o que hem pogut entrar al bar sense necessitat de tapar-nos la boca. Aquest dimecres marca clarament un punt d'inflexió en el que la sensació és que deixem enrere una etapa que ha estat un autèntic malson per tantes i tantes coses. En un moment, lògicament, com no pot ser d'una d'altra manera, en parlarem sobre aquesta qüestió a la tertúlia del nostre programa. Ara el que toca per començar és parlar, com sempre, del temps que ens ha tornat a obligar a obrir els paraigües i a treure de l'armari una altra vegada la roba que més abriga. La informació del temps és cosa, com sempre, de Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. Les pluges que aquest matí han afectat molts punts de les comarques del sud i de Ponent seran generals aquesta tarda arreu de Catalunya. Ens afectaran de ple i, per tant, aquesta tarda paraigües oberts arreu del país. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.300 metres a les muntanyes del sud de Tarragona, al vessant nord del Pirineu, i dels 1.800 en el Pirineu més oriental, el de Girona. També hem d'afegir a tot això el vent, vent de gregal a la costa central, vent del nord a la costa brava i vent de mestral a les comarques al sud, un vent del nord que fa baixar les temperatures i que, a més, provoca temporal marítim al llarg de tota la costa catalana. Aquestes precipitacions demà ens continuaran afectant i no serà ben bé fins demà a la tarda, que es començarien ja a obrir algunes clarianes. Les temperatures demà encara seran una miqueta més baixes. De cara a divendres tindrem una clara millora, però el temps es torna a inestabilitzar novament de cara al cap de setmana.
Doncs esperem, gràcies Jordi, que el dissabte, que recordem és el dia de Sant Jordi, puguem tenir un dia tranquil, una diada tranquil·la. Veurem segons avanci la setmana. La portada del dia continua centrada en tot aquest tèrbol assumpte de l'espionatge del que han estat víctimes una seixantena de persones a Catalunya amb aquest software al que només poden tenir accés als estats, que s'anomena Pegasus, com saben. Ahir mateix en aquest programa connectàvem en directe amb la roda de premsa a la que vam veure el president aragonès acompanyat de tot el seu govern. I aquestes paraules continuen marcant clarament l'agenda informativa del dia. El president català vol que el govern de l'Estat doni explicacions i depuri responsabilitats. De fet, vol trobar-se amb Pedro Sánchez per tal d'aclarir aquestes responsabilitats davant el tema i, entretant, el que ha decidit el govern és congelar tot tipus de relacions amb l'executiu espanyol. I tot això sense perdre de vista tampoc la possibilitat que Esquerra Republicana retiri el seu recolzament al Congrés. Si ahir, aquí al Tot anirà bé, vam saludar la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Pelosí, avui parlarem amb una altra de les persones que han estat víctimes d'aquests espionatges. Marta Pascal serà dins una tertúlia que avui portarà aquests micròfons Neus Munté, Jordi Manils i David Mejía. Això serà de seguida aquí al Tot anirà bé, però em permetran que, com a bona notícia del dia, tornem a la primera línia del programa d'avui. Dia en el que per fi ens hem trobat amb la cara del cambrer que ens posava el cafè sense mascareta. I la veritat és que ha estat una sorpresa. Roger Pallarols, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració de Barcelona. Mira que ens ha costat arribar el dia d'avui, eh?
Home, mira, em sembla que deien 699 dies que tenim l'obligatorietat de la mascareta, que es diu aviat, i evidentment és una magnífica notícia perquè pel que simbolitza, no? Perquè d'alguna manera aixecar l'última de les restriccions que encara hi havia, en concret a la restauració, però al conjunt de la societat, doncs no deixa de ser confirmar que, per sort, hem abandonat la part més dura de la pandèmia i que recuperem, mica en mica, aquesta normalitat segrestada durant 2 anys i ens posicionem en l'objectiu que tenim ara, que és recuperar econòmicament Barcelona, recuperar els principals econòmics molt colpejats per l'impacte de la crisi, i, òbviament, doncs és un símbol perfecte per dirigir-nos on ens hem de dirigir, que recuperar la normalitat segrestada i recuperar l'activitat econòmica.
De moment sembla que anem bé, però, no?
Bé, hem tancat una Setmana Santa molt positiva, encara que no hem arribat a la situació o a les dades prepandèmiques, però podem estar en un 75% en relació al 2019. I això és molt positiu perquè hem passat 2 anys de forat econòmic a la ciutat de Barcelona. Aquesta crisi ha colpejat tots els municipis, però ha colpejat amb major duresa les ciutats d'èxit, com és la ciutat de Barcelona, perquè la dependència de Barcelona dels mercats externs és molt elevada, i el fet de que s'anessin aixecant restriccions en municipis més petits significava que ja es donaven les condicions per iniciar la recuperació, però en una ciutat com Barcelona, una ciutat internacional, era imprescindible el restabliment del mercat internacional, i això no ho hem començat a veure fins aquesta Setmana Santa, on en podem fer un balanç positiu i que deixa un sentiment o una sensació optimista cara a l'estiu, que puguem tenir una bona temporada d'estiu i que ara sí estiguem afincats en un camí cap a la recuperació econòmica.
Es retiren les mascaretes, Roger, i també algunes de les terrasses que han estat característiques durant tot aquest temps, no?
Bé, es retiraran aquelles terrasses que no hagin demanat la continuïtat. De fet, el que deia la norma que vam consensuar amb l'Ajuntament era que fins al 31 de març tothom que volia sol·licitar la seva continuïtat ho podia fer, i qui no ho sol·licités, doncs aquestes terrasses, ja siguin a calçada o a vorera, les més cridaneres són les de la calçada pels blocs de formigó, però també n'hi ha a la calçada, doncs aquelles que no hagin demanat la seva continuïtat s'han de retirar i es començaran a retirar a partir de Sant Jordi. I les altres, les que sí que ho han demanat, són molts els restauradors que ho han demanat, mantenir les taules i cadires que han crescut en pandèmia, doncs estan esperant el veredicte, la resolució de l'Ajuntament, que esperem i entenem que en funció dels acords i de les converses que tenim, doncs l'Ajuntament serà molt flexible a l'hora de permetre la continuïtat, amb un canvi substancial, és que aquesta estètica del formigó, aquesta estètica que no agrada a ningú, que estava pensada només per l'emergència i que literalment ha salvat negocis i ha salvat llocs de feina, aquesta estètica haurà de ser superada per un dels mobles homologats per l'Ajuntament de Barcelona, que farà que hi hagi terrasses i que aquestes terrasses estiguin a l'alçada de la qualitat de l'espai públic i de l'oferta gastronòmica de la ciutat.
Clar. En qualsevol cas, caminant ja dins aquesta nova normalitat, pel que fa a les mascaretes, hi ha hagut algun problema? No sé si el gremi s'ha registrat alguna, no sé, algun tipus de qüestió que hagi passat a algun lloc. No, no?
La veritat és que en tota aquesta època, i mira que n'hem passat, les incidències són o nules o irrellevants. Aquí demostra que la ciutadania ha tingut un comportament exemplar i ha practicat l'empatia cap al sector de la restauració, i no se'ls hi pot estar més agraïts, perquè fins i tot amb moltes mesures que s'han allargat durant setmanes i setmanes i que ningú ha entès o que molta gent no ha entès, el que no hi ha hagut és un restaurador que, per complir la norma, que és la seva obligació, hagi hagut de gestionar conflictes. Per tant, com amb tot, ens hem trobat amb una ciutadania que abraça la normalitat. Normalment la legalitat arriba després que la ciutadania abraça la normalitat, i zero o incidències irrellevants tant amb l'aixecament de les mascaretes com amb l'aixecament de les restriccions o en el seu manteniment en altres moments.
Déu-n'hi-do. Roger Pallarols, un dia en parlem amb més calma. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Tot anirà bé. Moltes gràcies.
A disposar. Moltes gràcies.
Gràcies. Bona tarda. És el director del Gremi de Restauració de Barcelona. I amb ell hem posat a caminar aquesta edició del dimecres 20 d'abril de 2022. Molta cosa per endavant. Com dèiem, d'aquí un moment obrirem la tertúlia d'aquest programa. Avui amb Neus Munté, David Mejía i Jordi Manils. També saludarem Marta Pascal, secretària general del PNC. Què tal, Núria Ros? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Què passa avui, a més, en aquest programa?
Doncs avui recordarem una de les dones polítiques catalanes més importants dels últims temps, Carme Chacón. Ho farem de la mà de l'escriptora íntima amiga de l'ex ministra Joana Bonet i també amb l'actual directora general de la Fundació Carme Chacón. Amb ella repassarem el llegat que va deixar la que es va convertir en la primera dona en assumir el Ministeri de Defensa a Espanya, però també donarem veu a la fundació que porta gairebé 3 anys treballant per ajudar a nens i nenes que neixen amb malalties congènites. Tot això en un dia on també escoltarem la veu de l'actual director de l'Agència Catalana de Notícies, Iu Forn. A partir de les 4 descobrim els racons més foscos de la justícia espanyola amb el seu últim llibre, Judici a la Justícia. I avui, per acabar, ens venen al cap diverses preguntes. La primera, qui i com són els clients dels mestres? Són els alumnes o ho acaben sent els mateixos pares? I encara més, saber idiomes garanteix que puguis entendre't amb qualsevol estranger? Doncs donem totes les respostes a partir de les 5, el Tot anirà bé.
Des d'ara i fins a les 6, doncs ja veuen, tenim molta cosa per endavant. La primera, com també és habitual, saludar Diana Silva. Bona tarda, Diana.
Bona tarda.
I fer un repàs als assumptes més destacats d'aquest dimecres. Per on ho encapçalem avui, Diana?
Doncs comencem per dues notícies que hem conegut fa molt poca estona. La primera és que el ple del Parlament de la setmana vinent votarà la petició de creació d'una comissió d'investigació sobre els abusos sexuals a l'Església. El ple s'ha de celebrar entre dimecres i dijous. En els dies que queden fins la votació hi ha marge perquè el text original que han presentat Esquerra, els Comuns i la CUP sigui transaccionat amb les esmenes que han presentat el PSC i Junts per Catalunya perquè la comissió sigui més àmplia i investigui també els abusos a l'àmbit escolar i esportiu. I la segona és que Unides Podem, Esquerra, Junts, PDeCAT, la CUP, Bildu, el PNB, Més País, Compromís i el BNG han registrat la creació d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats per aclarir qui hi ha darrere de l'espionatge a l'independentisme català i basc a través de Pegasus. Veurem quina és la reacció del PSOE davant d'aquesta petició i si la comissió finalment tira endavant o no. Tot plegat quan avui ja s'han fet notar les primeres conseqüències polítiques d'aquest espionatge. La Conselleria de Salut només mantindrà relacions a partir d'ara amb el Ministeri de Sanitat per qüestions estrictament tècniques i la Conselleria d'Universitats ja ha cancel·lat també una reunió que havia de mantenir amb el Ministeri de Ciència. I la notícia del dia, ja ho sabeu, 700 dies després, les mascaretes ja no són obligatòries als interiors, a mesura que es va aprovar el 20 de maig de 2020. Durant el primer estat d'alarma ha decaigut aquest matí al publicar-se al BOE. Tot i així, però, caldrà seguir portant la mascareta al transport públic, als centres sanitaris, a les residències de gent gran i també a les farmàcies. I pel que fa a la feina, no seran obligatòries com a norma general, però la decisió final dependrà de cada empresa. La recomanació és que la mascareta se segueixi portant quan no es pugui mantenir una distància d'un metre i mig amb la resta de companys. I encara tornant en política, la votació de l'acord per defensar la immersió a l'escola catalana s'ha tornat a ajornar fins a la setmana del 9 de maig, així ho han pactat els 4 impulsors de la proposta, és a dir, Esquerra, Junts, PSC i els Comuns, després que els de Carles Puigdemont hagin demanat més temps per apuntar a un consens que va saltar pels aires just després de presentar-se el 24 de març. Inicialment, la proposta per modificar la llei de política lingüística com a resposta a la sentència que imposa un 25% del castellà a les aules s'havia de votar al ple de la setmana que ve, però finalment s'ha prioritzat mantenir l'entesa i donar 15 dies més de marge per intentar trobar una nova fórmula que permeti mantenir la transversalitat. I encara en educació, aquest dimecres ha començat la preinscripció pel batxillerat i per la formació professional de grau mitjà pels alumnes de continuïtat de quart d'ESO. En total, l'educació ofereix més de 8.500 grups d'ensenyament postobligatori i aquest any la preinscripció de l'FP de grau mitjà comença abans pels alumnes de continuïtat, que la podran fer fins al proper dimecres 26 d'abril, mentre que la resta dels alumnes la faran entre el 17 i el 23 de maig.
Déu-n'hi-do, a partir de les 6, la Diana Silva ens situa en el mapa de la informació amb el seu punt i seguit. Fins després, Diana.
Fins ara.
Ara manca un segon per arribar a un quart de 4. És el moment de fer una petita pausa. Quan tornem de la pausa, ja estaran davant els nostres micròfons la Neus Munté, en David Mejía i en Jordi Manils, els integrants avui de la tertúlia del Tot anirà bé. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 2 minuts d'un quart de quatre, és el moment de començar la nostra tertúlia. Avui molt contents, ja ho dic ara, perquè està amb nosaltres Neus Munté, eh? Què tal, Neus? Bona tarda.
Molt bona tarda, igualment.
Feia molt de temps que no compartíem un micròfon.
Sí, és veritat.
Benvinguda, eh? Al programa. Tot bé, Neus?
Tot bé, tot sí. Bé, gràcies. Tot bé.
Tens com a companys de viatge en Jordi Manils, avui. Hola, Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I en David Mejía, bona tarda, David.
Bona tarda, Toni.
Que confiava veure'ns sense mascareta, ens
sí,
deia.
Sí, venia amb la il·lusió de... però no.
Aquí a l'estudi encara no. A tota la resta de la ràdio sí, aquí a l'estudi encara no.
Tot però... arribarà, mica en mica.
Home, si alguna cosa ens ha quedat clar és que tot acaba arribant, no? Perquè si fa uns mesos ens imaginàvem el dia de treure'ns la mascareta, avui aquest dia és una realitat. I ja tocava, no, Neus?
Ja tocava. El que passa que fins que les condicions, no, diguéssim, no ho han aconsellat, no s'han pres les decisions oportunes, doncs crec que tots hem actuat amb molta responsabilitat, amb molt sentit de la solidaritat, també, i, per tant, fins avui, doncs, amb la mascareta obligatòria. I encara que no ho sigui, el sentit comú impera, no? I segur que hi haurà circumstàncies o moments que la seguirem portant, clar, pel bé de tots, clar, però és una bona notícia, avui sí.
Ha estat curiosíssim aquest matí, no?, anar a fer el cafè al bar de sempre i trobar-te el cambrer de sempre, el que per primera vegada li veies la cara. És una cosa d'aquelles de dir, ostres, realment ens hem acostumat a veure gent amb mascareta i ens sorprèn ara trobar-nos a la gent sense mascareta, no, Jordi?
I tant. No, tal qual. Avui ara vinc de dinar del bar de sota la feina i m'ha passat exactament això que estaves explicant, la cambrera que ens atén pràcticament cada dia des de fa 2 anys. No li havíem vist mai la cara. Sí, avui, i li hem dit que ens agrada molt veure-la sense mascareta.
Que en alguns casos és cert, que ens agraden altres una mica menys, no? Perquè és veritat que la mascareta hi ha qui l'ajuda, si em permeteu la broma, no, David?
Sí, el que passa és que també és veritat que podem veure molta gent, no?, que encara segueix portant la mascareta, no sé si sí, per por, per responsabilitat o per... En fi, per això que estem parlant, no?, inclús a les escoles, no? I em sembla que al Telenotícies es veia, doncs, un reportatge de les escoles on molts nens es senten, que de fet hem parlat d'això alguna vegada en aquest programa, insegurs, no?, al treure's la mascareta, amb més inseguretats. En qualsevol cas, pas a pas, mica en mica, tornem a la normalitat i això és bo i veurem a veure què passa.
Avui a la portada del dia hi ha fotografies amb mascareta i sense mascareta. Veiem sense mascareta el president de la Generalitat, per exemple, la reunió, la roda de premsa que va fer ahir a la tarda, que vam retransmetre conjuntament en aquest programa i que, com dèiem en començar, continua marcant l'agenda informativa del dia amb aquesta necessitat, diu ell, d'aclarir responsabilitats per veure qui està al darrere de tot aquest tema de l'espionatge, del que hem parlat molt i seguirem parlant molt de temps, sobretot també per les conseqüències que es deriven ja de manera immediata. El govern de Catalunya ha anunciat que es congelen les relacions amb el govern de l'Estat i ja veurem què passa amb el suport que Esquerra Republicana dona, en aquest cas, al govern. Quin assumpte aquest, Neus, no?
Molt preocupant i molt lleig, perquè estem parlant de l'espionatge massiu de moltes persones, de polítics, de periodistes, d'advocats, tots vinculats o relacionats d'una manera directa o indirecta amb l'independentisme, no? Aleshores, pensar que un govern d'un estat o successius governs de l'estat han pogut, doncs, dur a terme aquestes activitats d'espionatge que són del tot il·legals, que vulneren drets fonamentals, que posen en qüestió la salut, no?, d'una democràcia, genera una inquietud i, més enllà, jo diria que estic absolutament indignada, no?, i que a tot demòcrata li ha de preocupar que aquestes coses passin amb impunitat i que des dels representants del govern de l'Estat, com és el cas de la ministra portaveu, es facin declaracions que són sorprenents i que són absolutament inacceptables per cíniques, no? Jo crec que el que pertoca de manera molt urgent és investigacions, explicacions, transparència i responsabilitats, exigir responsabilitats, perquè estem parlant, insisteixo, d'un espionatge que és il·legal, que és del tot il·legal i que posa per davant de tot que en l'estat espanyol, la dissidència política comporta que valgui tot i que fins i tot s'arribi a aquests extrems per part del govern de l'Estat o l'Estat amb el seu sentit ampli, els seus estaments. Per tant, estem davant d'uns fets gravíssims que requereixen prendre decisions, però sobretot posar-hi llum i aclarir-les de manera molt urgent.
David Mejía, com ho veus?
Doncs jo, la veritat és que m'agrada el discurs de la Neus, vull dir, inclús el comparteixo. El que passa és que, clar, el que no em sembla bé és que es digui això ara i, per exemple, en altres èpoques, en altres situacions i en altres circumstàncies, no es tingués el mateix discurs. Vull recordar, per exemple, que en el 2018 el Parlament de Catalunya va rebutjar investigar un presumpte espionatge per part del govern de la Generalitat a través dels Mossos d'Esquadra a polítics i a periodistes. O també recordar que en l'època del conseller d'Interior, el senyor Puig, doncs el CSICAT es va veure que el CSICAT sí que espiava a segons quins personatges polítics o periodistes. En qualsevol cas, òbviament, doncs s'ha de buscar la major transparència en aquestes qüestions i si hi ha alguna responsabilitat per part del govern espanyol o per part de qui faci falta, doncs que s'assumeixin, òbviament que sí, vull dir, qualsevol acte il·legal s'ha de perseguir. El que passa és que, clar, el problema és que em sap greu que per culpa d'això, doncs ara els partits independentistes doncs ja tenen l'excusa perfecta per seguir allargant el xiclet i seguir tenint, bueno, doncs, enganyats a part de la població. En qualsevol cas, bueno, a veure si s'assumeixen responsabilitats. Efectivament, si s'ha comès un acte il·legal, doncs que s'assumeixin. Ara bé, que aquest discurs serveixi per uns i pels altres, també.
Jordi Manils, una primera aproximació breu, sisplau, i després tenim tot el temps del món. Endavant.
En un estat de dret, les escoltes telefòniques es fan sota mandat judicial. Si no hi ha un mandat judicial, no es poden fer escoltes telefòniques i, per tant, aquestes escoltes telefòniques són del tot il·legals i, com a demòcrates, l'únic que podem fer és indignar-nos i protestar. Avui la vicepresidenta Yolanda Díaz sortia a dir que estava també molesta per aquesta situació i demanava transparència, i crec que és el que ha de fer el govern d'Espanya, demanar transparència en les estructures de l'Estat que estan fent això i veure qui ha ordenat aquestes escoltes. En qualsevol cas, i després hi aprofundim, de moment és un Catalan Gate, però els 65 polítics, periodistes i demés que sabem que han estat escoltats, diguéssim, les seves trucades, és perquè han portat els seus telèfons a revisar. No sabem quants més n'hi ha que han estat escoltats i no sabem si tots formen part de l'òrbita independentista i ens podem temer que vagi més enllà de ser un catalanguet. És a dir, no només hi ha una persecució de l'independentisme. En aquest país hem vist com s'ha perseguit durant els darrers anys tot l'espai que representa Unidas Podemos reiteradament.
De fet, ahir va ser molt interessant aquest programa escoltar la diputada Anna Grau, que deia que en la seva activitat com a periodista havia escrit un llibre dedicat justament a aquesta qüestió i situava com a normal dins el que són els governs dur a terme aquest tipus d'espionatge. No ho justificava, però sí que deia que era una cosa molt habitual que feien pràcticament tots els governs. Jo no sé quina sensació té. La persona que tenim ara mateix a l'altre costat del fil telefònic és Marta Pascal, la secretària general del PNC. Senyora Pascal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Vostè és un dels noms, no? Una de les persones que en principi ha estat víctima d'aquest espionatge, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. Aquest estrany honor, no?, de formar part d'aquesta llista de persones, doncs, que malauradament ens hem vist implicades en tot això i que em temo que molts han estat, els que segurament han estat infectats, el que passa que de moment no hi ha hagut capacitat per poder trobar tothom. Però bé, si això serveix per denunciar una situació, jo crec, lamentable, injusta, i prego dir així, fastigosa, perquè crec que no té altre nom, doncs tot això per ajudar, no, diguem, no?
Pensa fer alguna cosa? Perquè ahir escoltàvem, per exemple, el president Aragonès dient que de manera, a títol personal, presentaria una denúncia per al que suposava això dins la seva intimitat personal. Vostè què pensa fer, senyora Pascal?
Bé, jo he contactat també amb els advocats que tinc de confiança, doncs, per comentar-los si pot haver-hi algun tipus d'opció legal, no? Perquè la veritat és que et quedes molt indefens, però a la vegada molt preocupat, no? Perquè és que això, bueno, doncs ens ha passat uns quants i podia haver passat a molts més. On és el límit, no?, en un estat democràtic en què, doncs, els governs es permeten, doncs, sense cap mena de problema escoltar terceres persones, i si a més, doncs, hi ha diner públic pel mig, doncs encara em sembla més preocupant. En el meu cas, ja et dic, ho tinc en mans dels advocats, veure què faig a nivell particular i a l'espera també de saber si a nivell més col·lectiu, no?, doncs també es prenen decisions per ajudar, diguem-ne, a explicar el que ha passat, denunciar-ho i intentar tenir, doncs, resposta de, diguem-ne, d'institucions més a nivell global, doncs, que ens permetin denunciar una situació tan injusta com aquesta.
Creu que és una acció contra l'independentisme o contra tot un seguit de polítics, en aquest cas catalans?
Jo, més enllà de les idees, i jo tinc les meves, i sempre he dit que les meves són les meves i que demano com a les respectin, igual que jo respecto les altres, crec que en un estat democràtic aquest és un cas molt i molt greu. Queda clar, per altra banda, que si tu et preguntes quin estat pot tenir interès a escoltar un gruix de persones que compartim entre tots, doncs, diguem-ne, un enfoc respecte a quin ha de ser el futur polític de Catalunya, doncs em sembla que la resposta és molt clara, no? Però a mi, des d'un punt de vista democràtic, com a ciutadana, em preocupa, no?, que en ple segle XXI, doncs, es pugui estar donant una circumstància com aquesta. Penseu que Pegasus és un software que només el poden comprar els estats i que inicialment està pensat, dic inicialment perquè queda clar que algú l'ha fet servir per altres usos, per usos antiterroristes. Si els estats, i crec que ho comentava la diputada, l'Anna Grau, no?, comentàveu que ahir en parlàveu, si els estats volen fer, o si els serveis de seguretat volen fer algun tipus d'escolta, doncs han de demanar permís a un jutge, en 72 hores el jutge els diu si es pot entrar en la intimitat d'aquella persona o no, i hi ha els mecanismes legals per fer-ho. Per tant, el que no s'hi val és que tothom es vagi omplint tot el dia a la boca de l'estat de dret i després resulta que tothom se'l salti i això passi pel forn, no? Crec sincerament que, insisteixo, és un tema de cultura democràtica, de qualitat democràtica, i evidentment, si a sobre veiem que el fil conductor de totes les persones que estem afectades, doncs, és que tenim unes determinades idees, encara em preocupa més, no?
Marta Pascal, sempre un plaer saludar-la. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i una abraçada als companys de la taula, Neus i David i companyia.
Igualment, Marta.
Gràcies.
Bona tarda, Marta.
Hola. Adéu, bona tarda. Marta Pascal, secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya. Voleu comentar alguna cosa sobre el que escoltàvem ara, Neus?
És que comparteixo tot el que ha dit la Marta Pascal. Ella ha fet referència a aquest programari, efectivament, de Pegasus, que només es pot adquirir per part dels estats. I ella també doncs, venia a referir-se que estem parlant d'un gruix de persones que totes tenen en comú això, no? La pertinença a un espai ampli com és l'independentisme. Només que hi hagués una persona espiada il·legalment ja seria molt greu, però és que són 65. Si això desemboqués en que moltes altres persones d'altres ideologies igualment legítimes, que totes ho són, per descomptat, fossin, haguessin estat espiades, doncs parlarem d'un cas doncs, encara més greu, però és que ja ho és ara, de molt greu, i per tant el que no es pot fer aquí és allò que es diu a vegades de posar paños calientes, de mirar cap a una altra banda, de fer respostes que... No, aquest tema s'ha d'afrontar amb valentia, perquè insisteixo, més enllà dels drets fonamentals, el secret de les comunicacions, la intimitat de totes aquestes persones, parlava un dels advocats, el Gonzalo Boye, que deia, i els drets dels meus defensats sabent que jo he estat escoltat. Clar, és que la cosa, diguem-ne, que es va expandint i que pot tenir un impacte encara molt més gran. Més enllà d'això, insisteixo, està en joc la credibilitat i la qualitat d'una democràcia que crec que en aquests moments està molt tocada.
Sí, Jordi.
No, que jo estic totalment d'acord amb el que diu la Neus i amb el que deia la Marta també, però jo crec que se'ns escapa alguna cosa també, perquè ahir, en conèixer aquesta situació, aquestes escoltes, van aparèixer ja els vídeos i una web de catalangate.cat. És a dir, aquí hi havia una gent que ja portava mesos treballant amb la producció d'audiovisuals denunciant la situació, amb una web, amb no sé què. És a dir, fins a quin punt tot això ja se sabia feia temps i no s'havia explicat a l'opinió pública?
Des del president Torrent, des de l'Ernest Maragall, és que fa molts mesos que se sap, com aquell que diu la punta de l'iceberg, no?
Sí. No.
Pegasus, fa dies que en parlem, perdona que t'hagi interromput.
Anys.
Hi ha anys, però hi ha víctimes d'això que sabien que havien estat espiades, com, insisteixo, l'expresident del Parlament i el regidor Ernest Maragall.
Està clar. L'únic dubte que tenia és qui ha triat el moment per fer esclatar aquesta situació, aquesta polèmica. Qui ha triat que surti avui i no fa 3 mesos o 12 mesos o d'aquí 3 mesos o d'aquí 12 mesos.
En què estàs pensant, Jordi?
No, jo estic pensant en que el moviment independentista viu des de fa temps una època convulsa, amb una batalla brutal entre els principals partits de l'independentisme, i que això no sigui utilitzat, perquè ja ho estem veient a Twitter també, no?, amb els retrets que s'estan començant a fer dirigents independentistes entre ells, sobre quina és la reacció que ha de tenir l'independentisme davant d'això, que això no s'hagi utilitzat com una arma dins d'aquesta guerra per l'hegemonia dins de l'independentisme, no?, sobre els que creuen que s'ha de mantenir el diàleg amb l'Estat i els que creuen que s'ha de dinamitar el diàleg amb l'Estat, no? I crec que això és un element de molt de pes que s'utilitzarà i que tinc la sensació que hi ha qui està satisfet de que això aparegui com a tema central a l'agenda política.
Aquest clarament era el següent pas de la conversa, no? Veure fins a quin punt això havia d'esquitxar o no les relacions del govern de Catalunya amb el govern de l'Estat, i sembla que de moment l'esquitxada ja hi és, no? Amb aquesta congelació de les relacions anunciada pel president de la Generalitat, ha dit.
Sí, l'esquitxada ja hi és, però veurem fins a on arriba, no? Perquè també estem molt acostumats a escoltar segons quins tipus de declaracions dels diferents governs de la Generalitat respecte al govern d'Espanya, i amenaçant sobre seguir donant suport o no, i al final doncs acaba amb gairebé res, no? En qualsevol cas, més enllà de les guerres que puguin haver-hi internes entre els diferents partits independentistes, crec que també el fet de que hagi sortit ara una cosa que, com bé es deia en aquesta taula, doncs portem anys parlant, o que se sap més o menys que havia succeït, és també perquè està baixant doncs, el suflé del procés, i s'ha d'allargar aquest xiclet que parlava al principi de seguir doncs, amb aquest procés. No? Independentment d'això, el que insisteixo és qualsevol tipus de responsabilitat o acte il·legal que s'hagi comès per part de qui sigui, s'ha de perseguir i s'ha de intentar anar a contra ell, òbviament que sí, sigui del govern de la Generalitat, sigui del govern d'Espanya. El que em sorprèn és que es facin segons quin tipus de declaracions en aquest sentit, però després, quan a Catalunya, a casa nostra, doncs hi havia la sospita de que hi podien haver hagut espionatges a partits constitucionalistes, en aquest cas, o a periodistes constitucionalistes, doncs no es permetés aquesta transparència que es demana per saber el que ha passat, el Parlament de Catalunya no es permetés debatre sobre aquesta qüestió, i és més, no només això, sinó que a més es va demostrar que el CSICAT doncs, espiava segons quines persones. Per tant, aquesta doble vara de medir, doncs, no l'entenc.
Neus?
A veure, diverses coses. Jo diria, responent al que es deia abans, l'espai, diguem-ne, polític independentista no és homogeni, això és evident, i que no hi ha una única estratègia o una estratègia unànime també és evident, però ahir es va veure una imatge de molta unitat, perquè hi havia representants de la CUP, de Junts, d'Esquerra, de les entitats sobiranistes, que no les hem esmentat, però també activistes, no? Han estat espiats, han estat escoltats, i per tant hi va haver una imatge conjunta per tal d'afrontar aquesta situació, no? Això crec que s'ha de posar, també s'ha de posar
però
en valor.
Neus, perdona, sí, però sí, sí. Hi havia la imatge conjunta, però ni tan sols el discurs que van fer ahir els màxims dirigents dels tres partits anaven en la mateixa línia.
Jo crec que hi ha aspectes que sí. Jo crec que amb algunes consideracions va haver diguem-ne, unanimitat, amb l'exigència de responsabilitats, d'investigació, etc. Aleshores, i aquí és on anava, què hem de fer respecte al govern de l'Estat? Clar, aquestes escoltes no les ha fet un ens que no sabem d'on penja ni on està. Si es parla del CNI, el CNI té una dependència claríssima, no?, del govern d'Espanya. Per tant, d'aquest govern i dels anteriors, per tant, d'un govern socialista, govern i comuns i govern del Partit Popular, és on s'han de buscar, certament, les responsabilitats. Aleshores, congelar relacions, és que jo crec que és impossible seure, i no em referia a la taula de diàleg, perquè no existeix ni la taula ni el diàleg, però és que a mi em sembla molt inversemblant que tu ara puguis, amb persones que ets coneixedor, que t'han estat espiant i que de moment ho estan negant i estan mirant cap a una altra banda, puguis seure a parlar de qualsevol altra cosa. Jo sóc partidària per sistema sempre del diàleg, però sempre que a l'altra banda hi hagi algú que vulgui dialogar amb tu. I crec, sincerament, que això no està passant. Abans del Catalan Gate i després del Catalan Gate. Per tant, venim ja d'una situació on, sincerament, la voluntat de seure, de negociar, d'avançar, de resoldre qüestions per part del govern de l'Estat, jo crec que no hi és ni se l'espera. I tu feies referència a unes situacions que recordo aquells moments, crec que no són comparables, crec que no són en absolut similars. Però, en tot cas, insisteixo, aquí hi ha unes evidències i el que cal és arribar fins al final. Arribar fins al final i, com que això ho has de fer enfront d'un govern que en aquests moments està negant la major, perquè és el que s'ha estat fent, o amb molt poques excepcions, doncs és evident que tu no pots sentar-te amb normalitat amb aquesta gent, ho sento, perquè és un govern que està contribuint a que els teus drets fonamentals doncs es vegin atacats, un dia sí i un altre també.
Jo el que em pregunto és per què no són similars aquests casos? És a dir, estem parlant de casos d'espionatge a partits polítics, a polítics o a periodistes. Per què no són similars al que està passant ara amb aquesta situació, amb el que va passar a Catalunya l'any 2018, per exemple?
Jo crec que no són similars en absolut, i tu feies referència a una votació per obrir una comissió d'investigació. Clar, no cal que et digui què podem esperar de quan això es porti al Congrés de Diputats i es demani doncs el suport de la resta de grups polítics. Em puc imaginar què faran el PSOE i què farà el Partit Popular. No sé què farà Podemos, però m'imagino el que farà el PSOE i el Partit Popular. Tu m'estàs parlant d'una votació que es va donar en seu parlamentària, sí. Però crec, sincerament, home, ara hauria de repassar la hemeroteca i m'hauria de situar en l'any 18, que perdó, 8, has dit, no?
18,
que ens queda... Que ens queda... 18, sí, esclar, no 8. Que ens queda bastant lluny, igualment, perquè amb tot el que ha passat el 18 també queda molt, molt lluny. Però jo crec que no són situacions...
Però en qualsevol cas, Neus, independentment dels partits polítics, si estem parlant de transparència en una situació que no hauria d'estar passant en el segle XXI ni a Espanya, ni a Catalunya, ni arreu, qualsevol mecanisme que pugui haver-hi en qualsevol institució pública per debatre i per saber què és el que ha passat, si hi ha certa sospita de que es passa això, per què no...
Si hi ha unes sospites mínimament fonamentades...
Jo crec que en aquest cas, òbviament, hi ha sospites i s'hauria de fer aquesta comissió d'investigació. Jo dic, sí, s'hauria de fer, més enllà dels partits polítics, Però a Catalunya, quan va sortir una situació similar d'espionatge, crec que els partits polítics també haguessin hagut d'estar a l'alçada d'aquesta transparència que reclamem en aquesta situació.
Jo començo a no tenir clar per què serveixen les comissions d'investigació política.
Això és un altre tema. Però...
No, perquè demanar-les està molt bé i després quan es creen...
Ús i abús de les comissions.
Clar, no, i quan es creen sempre hi ha alguns partits que en treuen rendiment, que en treuen pit, que la instrumentalitzen i hi ha partits que n'estan en contra i incloc a tots els partits. Sí. I acabo no entenent gaire bé per què serveixen aquestes comissions, més que per fer la teatralització de les posicions que ja té cadascú predeterminades. En qualsevol cas, parlàveu d'aquest cas de suposat espionatge. N'hi ha un altre, es va descobrir fa no gaire temps un cas d'espionatge a activistes pel dret a l'habitatge a Barcelona, a diferents activistes de moviments socials que havien estat espiats també pels Mossos d'Esquadra. És a dir, també em preocupa una mica això, que només remenem la cua, només ens enfadem quan toquen els nostres.
Per això, no? Per això, Jordi...
I jo, sense ser independentista, he començat la meva intervenció en la tertúlia d'avui dient que em sembla indignant el que està passant, que s'han de depurar responsabilitats, que rodin els caps que hagin de rodar. En canvi, quan passa els activistes pel dret a l'habitatge, quan les clavegueres de l'Estat han estat atacant a Pablo Iglesias, a Irene Montero, o no sé
qui... O a Xavier Trias, no, o a tants
i tants. Sí, a tothom. No s'ha despertat la mateixa solidaritat per part de l'independentisme. Però... Crec que l'independentisme només s'aixeca quan se l'ataca amb ell. I crec que això no és just, perquè s'intenta demostrar que és Espanya contra l'independentisme, intentant ometre que a Espanya hi ha milions de persones de totes les tendències polítiques, però especialment progressistes, que donen suport a la democràcia i que donen suport al dret a decidir, que donen suport a que Espanya funcioni com un estat democràtic de dret.
Jordi, jo no sóc independentista, crec que és evident que no sóc independentista i sóc el primer que dic que s'ha d'assumir responsabilitats i s'ha d'arribar al final amb aquesta qüestió d'espionatge. Per tant, crec que més transparent no puc ser. El que demano és que aquesta transparència que hi ha d'haver-hi en aquest moment hi sigui sempre. S'espiï als partits independentistes, s'espiï als partits constitucionalistes o a les plataformes que siguin. D'acord? El que no pot ser... Jo crec que tenim un comú denominador, que és que hem d'acabar amb aquest tipus d'accions. No? I tots estem d'acord amb això. Per tant, si deixem de costat les nostres ideologies, els nostres partits o les nostres tendències i posem el focus en que realment acabar amb aquesta situació, doncs crec que avançaríem en la bona direcció.
Sí, però avui ha sortit, us ho deia abans, la vicepresidenta del govern d'Espanya,
sí.
És que ahir és nada, la vicepresidenta del govern d'Espanya ha sortit a demanar explicacions. Pablo Iglesias va tenir a davant de casa seva no sé quants feixistes durant 3 mesos plantats i aquí ningú va dir ni mu.
No, és veritat,
ni mu.
Això discrepo.
Cap dirigent del govern de Catalunya va dir ni mu.
Ha sortit la vicepresidenta després de que ahir passessin unes hores amb un silenci aixordador, també silenci de l'alcaldessa Colau a Barcelona quan alguns regidors del consistori s'han vist escoltats. Per tant, i em sembla molt injust que diguis això, perquè precisament des de l'independentisme hem patit com ningú les urpes de les clavegueres de l'Estat. He posat l'exemple del Xavier Trias, però en trobaríem, i existeixen molts altres, que han tingut unes conseqüències ferotges, ja no només amb la seva persona, amb la seva credibilitat, amb el seu dia a dia i de la seva família, sinó que això va comportar que s'utilitzés perquè Ada Colau guanyés aquelles eleccions. Sí, com una conseqüència, digue-li com vulguis, directa, semidirecta, indirecta, és igual. I no hi ha hagut mai ni una paraula ni de disculpes públiques ni de reconeixement de que allò era totalment fals. El que va passar amb Pablo Iglesias, que és lamentable, jo crec que sí que hi ha hagut veus que ho han reconegut i ho han dit públicament, perquè certament doncs, el que es va fer també és del tot surrealista. Dit això, no crec que els partits constitucionalistes pateixin aquestes males arts de les clavegueres de l'Estat. És impensable. És a dir, això passa amb el que es considera la dissidència política. Ja sabem que es castiga de moltes altres maneres i ara hem descobert que també amb aquestes aquest espionatge.
És que n'hi ha que venim de tradicions que portem 4 dècades o més enllà sent dissidents polítics, no? I hem tingut sindicalistes en aquest país a la presó des de fa molts anys.
Sí.
Hem tingut gent amb amenaces greus sobre el seu patrimoni personal per fer una vaga, per fer un piquet. I, per tant, o sigui, Segur que tu no, Neus, perquè a més...
No, però no va de tu, clar, ni d'ell, efectivament també està manifestant doncs,
no
un criteri molt raonable.
Va de moviments de masses, no? I crec que hi ha una gran part de la ciutadania d'aquest país que ara està descobrint que hi ha repressió. I és curiós que el 2022 o el 2017 comencem a descobrir que hi ha repressió contra aquells que protesten, contra aquells que fan accions al límit de la llei per canviar les lleis. És que això ha passat fa molt temps.
Sí,
i els que venim dels moviments socials, i els que venim de les lluites veïnals, ja ho sabíem, això.
Sí,
ja
sí.
Ho havíem patit a les nostres cans. Davant del silenci absolut de molta d'aquesta gent que avui es mostra absolutament indignada. Llavors, a mi em costa, perquè tinc empatia i tinc solidaritat respecte a qualsevol persona que sigui perseguida o que se li vulnerin els drets, però me'n recordo de quan s'han vulnerat els drets d'altres persones i hi ha hagut un silenci molt dolorós.
Del 17 cap aquí, crec que la repressió política que ha patit tot el moviment independentista, líders polítics, però també líders socials i cívics, crec que justifica clarament el que he intentat explicar abans. Per tant, la repressió no només existia, sinó que continua existint, i és una repressió que que en ple segle XXI hem tornat a parlar, per exemple, de presos polítics i de persones exiliades, d'exiliats que no poden tornar al país perquè pesen sobre ells uns càrrecs que són del tot...
Crec que estem barrejant coses.
No. Parlant de la repressió, jo t'he de parlar del que jo percebeixo com a repressió i que estaments internacionals han reconegut com a tal repressió. Clar, si hem de parlar de tota, doncs accepto que parlis d'aquestes persecucions, efectivament, però també hem de parlar de la persecució que ha patit el moviment independentista amb un estat democràtic.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quina història tenim al damunt la taula. Anem a veure quins són els següents capítols. Avui estem veient entregues de tots els tipus. Efectivament, ha parlat la vicepresidenta del govern, també ha parlat la ministra de Defensa, desvinculant el Centre Nacional d'Intel·ligència de tota aquesta qüestió. El propi exdirector del CNI, Félix Sant Rodán, ha assegurat aquest dimecres que no pot confirmar ni desconfirmar l'ús de la tecnologia Pegasus per part del CNI per espiar l'independentisme català. En fi, veurem què passa i veurem on ens porta tota aquesta situació. Deixem-me que us digui que ahir va ser molt sorprenent, perquè quan vam començar a parlar de tot això, vam anar a buscar un perit judicial, que vam de parlar amb Elisenda Pelosí, que ens havia dit que a ella ja havia encarregat una investigació en el seu dia amb el seu telèfon mòbil i abans del Pegasus hi havien trobat que allà hi havia tot un seguit de softwares que tenien com un objectiu molt semblant, no? És a dir, que la cosa no comença i acaba amb el Pegasus. Ja havia començat abans, no sabem qui havia ordenat aquelles escoltes, però ja hi eren. I una de les coses que ens va cridar molt l'atenció de la intervenció del perit judicial és que això passa molt. Però passa ja no només dins el món de la política, sinó que el tema de l'espionatge, fins i tot entre parelles, és una cosa completament a l'ordre del dia, que també és il·legal, Ho dic perquè no estem parlant d'una cosa menor. És a dir, que clar, és que sembla que vivim del d'alguna manera, la sensació avui que tenim és de viure enmig d'una pel·lícula d'espies, no, David?
Sí, efectivament. És que estem al segle XXI i, efectivament, estem parlant d'aquesta qüestió i sembla que estiguem enmig d'una pel·lícula, no?, d'espies de la Guerra Freda, no ho sé. Però, en qualsevol cas, és evident, insisteixo, jo vull transmetre aquest missatge. És a dir, jo crec que tots plegats tenim, com a mínim aquí, un denominador comú, que és el fet d'acabar amb aquestes praxis, no? Per tant, més enllà de la ideologia, de les tendències i dels matisos que puguem tenir, doncs treballem conjuntament per acabar això. I si s'ha d'investigar el que ha passat amb aquestes escoltes o amb aquestes situacions, fem-ho. Però fem-ho ara i fem-ho sempre.
És que, de fet, l'únic que ens queda perquè ens investiguin són les trucades. És a dir, estem en un context social en el que tot el que fem pràcticament és públic o és accessible per algunes empreses privades.
Uh-huh.
Perquè el president del govern de l'Estat i la majoria de ministres no tenen WhatsApp. No tenen WhatsApp, no tenen el WhatsApp instal·lat en el mòbil. Per què? Perquè WhatsApp, al final, és propietat d'una empresa privada que el dia que vulgui pot vendre aquestes dades, aquestes converses. I, per tant, sense ser-ne conscients, estem exposant una quantitat d'informació absolutament privada i confidencial a que WhatsApp, el dia que vulgui, pot vendre les converses que tingui la Neus o que tingui el David o que tinguis tu en el telèfon i deixar-nos despullats.
Aquí entrem en una altra qüestió, és a dir, com avancen les noves tecnologies i com hem de legislar aquestes situacions i aquestes noves maneres de comunicar-se i aquesta protecció de dades que ha de tenir la ciutadania.
Correcte, sí, sí. Però són dues qüestions diferents. És a dir, sí, estem desprotegits, no, per descomptat, i que hi ha aquest risc, és evident, i més que risc, jo crec que és una realitat, el que diu el Jordi. El que passa és que, clar, aquí estem parlant de la compra d'uns programaris que només es venen als estats i que els estats l'utilitzen per uns fins que no són per aquells fins que estarien justificats des d'un punt de vista legal. Això és el que vull dir, que
sí, sí,
crec que
són dues situacions coses, diferents. I tant, són coses diferents, però que també no en som prou conscients, perquè el Toni feia l'exemple d'espiar l'aparell,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I de com els caps d'algunes empreses espien els seus treballadors o espien a la competència, com això passa en el món de l'esport moltíssim.
Veurem el que passa. Estem a 12 minuts de les 4 en punt de la tarda. Sabem vostès que tots els dies ens agrada en aquest punt sortir un moment fora i veure si els arguments que hi ha al carrer són els mateixos que tenim a la nostra tertúlia. En un instant anirem fins al telèfon avui per saludar a una senyora que és la propietària d'una pizzeria de Barcelona i que, per tant, m'imagino que no han estat pocs els clients que han arribat avui. Jo m'imagino el tema quin és avui, eh? No sé vosaltres com ho veieu, pel tema de la mascareta,
sí, sí.
No?
Sí, sí, té pinta de que avui toca mascareta.
Toca mascareta. I començar aquesta nova normalitat. Abans hem començat el programa saludant el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols. Parlàvem també de la retirada d'algunes de les terrasses que s'han hagut pel Covid i la necessitat que té el Gremi també de tornar a una normalitat després d'uns dies de Setmana Santa que han estat força engrescadors.
Que aquest és l'altre tema, eh? Les vacances de Setmana Santa.
Vols parlar de les vacances de Setmana Santa? Què has fet?
No, de les meves no.
Escolta, estem molt interessats en un moment durant.
Se m'han fet curtes, les meves se m'han fet curtes.
Bueno, però això és molt habitual. Això és molt habitual.
Bon senyal.
Sí, què volies dir de les vacances de Setmana Santa, Jordi?
No, que és jo crec que és el tema de convé. Jo he pujat, he vingut amb taxi i el taxista el primer que m'ha preguntat és com m'havia anat la Setmana Santa. I clar, jo l'he preguntat amb ell.
Sobretot ens ha anat bé la Setmana Santa com a societat, no? Perquè sembla que la cosa s'anima, no, Neus?
Sí, 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 sí. Només calia veure la quantitat de moviment, no?, que hi havia, no només a la ciutat de Barcelona, sinó que amb tothom amb qui parlessis, qui més qui menys ha marxat uns dies o ha marxat a passar el dia o ha anat a dinar o ha anat a sopar, i crec que això és bo per tothom, és bo per l'economia, però també és bo perquè necessitàvem una miqueta de sortir, no?,
hem vist això dia a dia. I hem recuperat aquelles bermudes amb pells molt blanques i mitjons amb sandàlies, no?, tan característiques del Passeig de Gràcia i tan elegants, d'altra banda, no, David?
Hi ha de tot.
No, elegants, això depèn dels gustos, no?
Home, sí, no, però llegeixis la ironia de l'expressió.
Però en qualsevol cas, sí, és veritat, és evident que necessitem tornar a aquesta normalitat i començar a fer aquesta vida que tots desitgem i començar a viatjar a tots aquells que ens agrada viatjar i poder sortir i aprendre alguna cosa a les terrasses i poder tenir una activitat normal, no? I és cert que vam veure, per exemple, la setmana passada, doncs, Barcelona plegada d'alemanys, no? No sé si amb bermudes i amb mitjons, però...
Però hi havia molts.
Hi havia molts alemanys.
Tenia a veure amb el futbol, això.
No ho sé pas, no ho sé.
El que dius?
Que no en parlem, d'aquest tema.
Delicat.
Aquest tema deixem-lo estar.
Què ha passat, Jordi?
Es nota que soc de l'espanyol, no?
Es nota que soc de l'espanyol, sí.
Molt bé, em diuen que no és possible establir comunicació amb aquesta pizzeria. Deuen estar amb les quatre estacions.
Hi haurà molta feina.
Embolicats, no?
Deuen tenir molta feina.
Deuen tenir molta feina. No hi ha cap mena de problema. Feina hi ha molta, però és veritat que un dels temes que estan pendents de comentari que podríem aprofitar per fer un cop d'ull també és aquest ajornament que s'ha dut a terme sobre la votació per l'acord per blindar la immersió lingüística davant la sentència del TCJ, que fixa, com saben, el 25% de classes en castellà. Res, que s'ha ajornat la votació. És tota la informació. El Jordi està una mica desesperat. Tinc que passar què ha passat, no?
No, és que...
A nivell de Parlament, vols dir?
A nivell de Parlament, sí. A nivell de Parlament.
Però vaja, m'has agafat descol·locat.
El què?
Que m'has agafat descol·locat.
Però sembla que no hi ha dubte sobre el que ha de passar en qualsevol cas, no?
Bueno, jo crec que ha de passar que hi ha un acord de quatre partits sobre el que s'ha de fer amb aquesta sentència i s'ha de complir aquest acord i s'ha de desenvolupar i hem de treballar en base a la llei d'educació espanyola en vigor, que és la LOMLOE. La sentència del 25% s'empara amb la llei anterior, la llei verd, la LOMCE, que està derogada. I l'únic que passa és que encara no hi ha jurisprudència sobre la LOMLOE. I, per tant, treballant sobre la LOMLOE, aquesta sentència del 25% és inaplicable, perquè la LOMLOE diu que qui té la capacitat de definir la vehicularitat de l'idioma educatiu són les comunitats autònomes, i, per tant, aquí el sistema d'immersió lingüística no està en perill.
Clar, cap comentari, Neus?
No, simplement jo diria que el que s'intenta és assolir un consens que sigui major, on no només els partits polítics, sinó també doncs, les entitats que defensen la llengua s'hi sentin còmodes, i que el que hem d'evitar totes és que siguin els tribunals els que legislin i els que entrin a decidir com ha de ser la manera d'ensenyar i com ha de ser doncs, el model d'immersió lingüística, que sempre s'ha mantingut, malgrat les discrepàncies, doncs, dins d'uns consensos molt amplis, i hem de defensar-ho de totes.
David?
Jo el que crec és que s'han de complir les sentències, no? En un país democràtic i en un estat de dret, doncs s'han de complir les sentències, i si això ha arribat a estaments judicials és perquè s'han vulnerat els drets d'algunes famílies amb el dret de poder exercir o de tenir l'educació amb les dues llengües oficials que tenim a Catalunya. Per tant, més enllà d'això, complir les sentències.
Va, anem a la pizzeria. Anem a veure si hi ha molta feina avui a la pizzeria Eden. Està a la dreta de l'Eixample. Flor, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda. Aquí con la feina. Molt bé, la verdad.
Mucho trabajo hoy, ¿o no?
Mucho trabajo.
Bueno, eso está bien, ¿no? Mucho trabajo y poca mascarilla, me imagino.
Ay, obvio. Ahora la gente está como eufórica. Por fin se pueden volver a ver las caras, dicen.
Es verdad. Bueno, ¿cuál es el tema de conversación por excelencia hoy, Flor?
Por excelencia, hoy me ha tocado recibir muchos ucranianos.
¿Ah, sí?
Refugiados. Sí, y estaban hablando, la mayoría de ellos, que hablaban español y pude entenderlos, decían que ellos estaban asustados antes de poder salir de Ucrania porque decían que otros ucranianos no los dejaban salir. Yo no entiendo nada.
Yeah.
No entiendo. Decía que estaban retenidos en contra de su voluntad para salir de su país de otros ucranianos. No lo entiendo. Y estaban aquí llorando y celebrando, bailando de alegría porque están en España y además sin mascarilla.
Caramba, claro. Flor, qué interesante porque nos lleva a otro punto de la vida absolutamente imprescindible como comentario también. Gracias, como siempre, un abrazo. Flor, buenas tardes.
Un abrazo para ustedes también.
Hasta luego. Sembla que aquesta situació el Jordi la coneixia, no? Perquè estava sentint mentre ella deia aquesta dificultat per sortir d'Ucraïna, no?
Bueno, ho hem anat sentint les darreres setmanes, no? L'obligació dels homes en edat militar de no sortir d'Ucraïna i quedar-se a combatre és una obligació imposada pel govern d'Ucraïna, però que, a més, la pròpia població fa complir entre ells. És a dir, si veuen un dels veïns que se'n va, el van a buscar perquè no se'n vagi, no?
Quin mal de cap, eh? Tot això, Neus?
Absolutament dramàtic, sobretot no veure-hi una fi, no?, en aquesta situació bèl·lica i amb aquesta vulneració de drets. És terrible, i suposo que mostra aquest exemple que posava la Flora i que ara el Jordi ens explicava amb més profunditat, doncs mostra una mica més com deu ser el dia a dia allà, no només si estan jugant la vida, sinó que entre ells, no?, hi ha aquesta mena de control d'uns als altres, terrible.
Però fixeu-vos que és interessant, perquè sembla que mentre aquí va tornant a la normalitat de mica en mica, no?, hem vist diferents reportatges sobre com tornen a obrir els restaurants, tornen a obrir els bars, la gent té ganes de normalitat, clar, en canvi, tota la part de l'est del país, el Donbass, allà, la cosa sí que està complicada, eh?
Sí, la veritat és que s'ha cronificat, no?, el conflicte, i això és molt preocupant, i me n'alegro que la Flora hagi tret aquest tema, perquè sembla que nosaltres, no?, a vegades, doncs, el dia a dia fa que hi portem tant de temps amb aquesta situació, amb aquest conflicte, que ja no en parlem tant, no?, com els primers dies, i és important deixar-ho sobre la taula i fer veure a la gent que això no s'ha acabat, que segueix el conflicte, que hi ha moltes famílies que estan patint, que hi ha moltes famílies que segueixen marxant del seu país, i que òbviament, com a comunitat internacional nacional, doncs hem de portar el nostre gra de sorra per intentar solucionar aquesta problemàtica.
És un no, digues, Jordi.
No, i que com a comunitat internacional se'ns estan veient encara més les vergonyes, és a dir, cada dia que passa se'ns van veient més les vergonyes. Aquesta setmana hem vist les vergonyes d'Alemanya, hem vist un comunicat conjunt de la patronal i els sindicats alemanys dient que no es tanqui l'aixeta del gas rus perquè suposaria una destrucció de l'economia del país, no? I que la patronal i els sindicats hagin de fer un comunicat conjunt per dir això, imagina't la gravetat de la situació, no? I això vol dir que som incapaços, com a comunitat europea, de plantar cara econòmicament, que és l'arma que se suposa que tenim nosaltres. Nosaltres no enviem exèrcits, se suposa que nosaltres tenim una arma, que és l'economia. Si som incapaços d'aplicar sancions econòmiques, de prescindir del gas de Rússia en aquesta situació, som incapaços geopolíticament, no? I això ens deixa en una posició d'extrema debilitat.
Neus, és que ens queda molt, no?
Sí, totalment extrema debilitat, que aprofita, en aquest cas, Rússia i focalitzo en la persona de Putin, per saber-se gairebé doncs, impune, no?, davant de totes les atrocitats que s'està cometent. I és cert, parlem molt de la solidaritat i tota la feina que s'està fent per part de molts estats, també l'estat espanyol, també Catalunya, també Barcelona, etcètera, etcètera, d'acollida, no?, de totes aquestes persones, però això és només una acció, diguem-ne, immediata, no?, de suport en unes situacions molt dures, però és evident que aquí estan fallant moltes coses. Sembla que no n'hem après, no?, també com a comunitat internacional, d'altres conflictes bèl·lics també duríssims que han passat no fa tants anys, i això doncs crec que genera, ens ha de generar també molta indignació.
Ara d'aquí un moment parlarem d'una gran dona amb dues grans dones. Les dues grans dones que ens acompanyen es diuen Judit Albaric, directora general de la Fundació Carme Chacón, i Joana Bonet, escriptora del llibre Chacón, la mujer que pudo gobernar. Quina història tan injusta, eh? Mira que jo recordo el dia que em vaig trobar al diari la notícia que havia mort la Carme Chacón, una de les morts injustes d'aquelles que al·lucines, i el que està molt bé és agafar el testimoni i fer d'això una lluita, no? Quan et pares a mirar el nombre de persones que comparteixen la mateixa malaltia que tenia la Carme, no? Que deia aquella cosa de tinc un cor al revés però que miro cap endavant, que és una frase que m'encanta de la Carme Chacón. Un veu la necessitat absoluta de posar-hi llum a aquesta història. I ho farem a partir de les 4 de la tarda, ara mateix. Sí que és maco, sí que és maco. Un plaer. Neus, vine més.
Vindré més,
vine més, sisplau. Veus? Si és una alegria, no es munté. Moltíssimes gràcies. Jordi Manil, segueix venint igual.
Vale.
O més, igual, no, David Mejía.
Igual.
Moltíssimes gràcies. Vestiu molt bé també el programa. Deixeu-me que... Tot queda molt bonic. Senyors i senyors, feu una petita pausa. Arribem a les 4 i de seguida, efectivament, parlem d'aquest llibre, Chacón, la mujer que pudo gobernar, i amb Judit Albaric, la directora general de la Fundació Carme Chacón. Serà de seguida aquí a Ràdio Estel, aquí al Tot anirà bé. Ara tornem.